Bona nit, són les 10 i a partir d'ara, tu jugues! Molt bona nit i benvinguts una setmana més aquí al 107.2 de la FM, el programa Tu Jugues, programa d'esports de Sant Feliu de Codina, els esports de casa nostra. Un programa que evidentment no podria ser, no podria funcionar si no fos per la col·laboració i la participació dels que formem aquest equip. I qui són aquests? Doncs ni més ni menys que en el mando, en els controls, dominant botons, amunt i avall, molt millor que l'espectacle que va donar en Ronaldinho aquest cap de setmana al Bernabéu, en Quique. Molt bona nit, Quique.
Bona nit, Quim.
A més, no podria ser ni més ni menys avui que tenim la presència de la nostra dama d'honor en el programa, la Núria Figueres, que ens porta també tots els temes del motor. Molt bona nit, Núria.
Hola, bona nit, Quim.
I com no, avui els meus ulls fan pampallugues, la veritat, no m'ho creia. Però amb la meva esquerra, un altre dels nostres col·laboradors. Molt difícil de veure, molt difícil de trobar i molt difícil de sentir pels nostres oients. Ell és en Jaume Sardà. Molt bona nit, Jaume.
Bona nit, Quim.
Doncs bé, sense ells avui aquí al 107.2 de l'FM no podria funcionar el Tu Jugues, com cada setmana. I què tindrem avui? Avui tindrem moltes coses. Jo penso que avui és un dia perquè no marxeu ni un moment del 107.2, ni és que ni a fer el cafè després de sopar. Perquè avui tenim molta informació. Avui per començar començarem parlant d'aquestes 3 hores de resistència d'enduro que es van esdevenir aquest cap de setmana, aquest dissabte al matí. A més, doncs, parlarem, com cada setmana, de les classificacions i resultats de les lligues regulars que tenim equips representant els colors santfeliuencs. A més, avui tenim i parlarem en directe amb en Jordi Carreras, l'actual campió d'autocross, la campió de Catalunya d'autocross. I també parlarem amb en Xaki, el capità del Sant Feliu, perquè ens doni una mica la visió de com està funcionant l'equip actualment i perquè aquesta setmana ha sigut protagonista i molt protagonista. I per últim tenim un tema relacionat amb l'hoquei. A banda, doncs, del que és resultats i classificacions, avui hem rebut aquesta setmana passada els estatuts i els repassarem amb tots vosaltres i amb els nostres col·laboradors. Bé, i recordem-vos que tenim un telèfon a 93-866-3239, 93-866-3239, del qual doncs podeu participar en directe, i també tenim una direcció de correu electrònic, aquesta tujugues@hotmail.com, on ens podeu adreçar totes les vostres opinions, informacions i aportacions que vosaltres vulgueu. I com cada setmana, per començar a fer boca, ja sentim la sintonia de les notícies, o millor dit, els titulars. I comencem per l'hoquei.
El Primera Nacional dona una lliçó de modals al Girona, tal i com s'ha de fer en aquest esport, dins la pista. La victòria per 4-0 frena la prepotència i provocació d'un Girona que no va venir a jugar al Municipal de Sant Feliu. Lamentable actuació per part dels gironins, personificada en Garangú, jugador del Girona, i el seu entrenador, que davant l'impotència per no poder remuntar jugant, es van dedicar a provocar i amenaçar els codinencs. El Primera Catalana manté la seva línia de guanyar com a local i perdre de forma clara com a visitant, i aquesta setmana se van dur els 3 punts contra l'Olot. El femení treu un punt molt treballat i important a casa contra el segon classificat, el Vigas. Això deixa a les nostres noies en una lluita ferotxa per la tercera plaça amb l'Arenys al Mataró, però sense deixar de mirar de reull la segona plaça que té ara el Vigas. L'Atlètic Sant Feliu torna a perdre a casa després d'anar-se'n al descans amb un 3-0. Els santfeliuencs han entrat en una espiral de derrotes i sembla que no sàpiguen guanyar.
Continuem amb el futbol.
Salvador Chacón. Mai un nom podria definir també un partit. En el pitjor partit de la temporada, el Sant Feliu, gràcies a un gol d'ell, a casa del Cué, va poder sumar 3 punts molt importants. Això dona als codinencs un respir i trenca amb la possibilitat de tornar a entrar en una espiral de resultats negatius. Els 3 punts van costar l'expulsió d'en Chuso a les acaballes del partit i les lesions d'en Rubén Hidalgo i Oriol Valcorba. Isma va tornar a la titularitat després de la baixa d'en Ricard Coca per sanció. Uns incidents a la finalització del partit de la setmana passada contra el Torelló i que va reflexar l'àrbitre en l'acte ha provocat que en Coca estigui en suspensió cautelar a l'espera de la sanció definitiva per part del comitè. El juvenil segueix en la bona línia i torna a guanyar, aquest cop a casa del Mollà. Després de l'ensopegada contra l'Aigua Freda, sembla que els joves codinencs van aprendre la lliçó i tornen a trobar el camí de la victòria.
I acabem amb motor.
Un cap de setmana de grans emocions per la celebració de 12 esdeveniments de gran importància per la localitat. Els amants de les motos van poder assistir a la celebració de les 3 hores de resistència i els amants dels cotxes a la pujada en costa.
Els esports, la cultura, la història, els viatges, l'oci, la política i la gastronomia. Tot a Ona Codinenca. 107.2 FM.
I pels amants dels números i les estadístiques, carrusel de la jornada. Comencem per futbol. Segona territorial, grup 5. Sant Quirze de Besora 0, Sant Feliu de Codines 1. Això deixa els Sant Feliuencs en 13a posició amb 11 punts, a 9 punts de l'ascens. Juvenil. Segona divisió, grup 19. Mollà Club Deportiu 1, Sant Feliu de Codines 4. Això deixa els Sant Feliuencs en segona posició a només 1 punt del Ceba, que en té 16. Cadets, primera divisió, grup 6, Sant Feliu de Codines 3, Ripoll Club de Futbol 3. Això deixa els Sant Feliuencs en 8a posició amb 10 punts, a 12 punts del líder. Juvenils, primera divisió, infantils, perdó, primera divisió, grup 6, Sant Feliu de Codines 5, Torelló Club de Futbol 2. Això deixa els Sant Feliuencs en aquests moments en 3a posició amb 13 punts, a 5 punts del líder, que és l'Oàrbic. Alevins, segona divisió, grup 30, Sant Feliu de Codines 2, Call d'Atenes Club de Futbol 0. En aquests moments el Sant Feliu doncs queda en 8a posició amb 8 punts, a 10 punts del líder, que és el Taradell Unió Esportiva. I en hoquei, primera estatal, Sant Feliu de Codines 4, Girona Hockey Club 0. Això deixa els Sant Feliuencs en 11a posició amb 10 punts, a 8 punts de les posicions d'ascens. Primera catalana, grup B, Sant Feliu de Codines B, 8, Olot Club de Patins Hockey 2. Això deixa els Sant Feliuencs en aquests moments amb 11a posició amb 13 punts. Amb segona catalana, grup C, Atlètic Sant Feliu Espais 3, Ripollet Club de Hockey 4. Això deixa els codinencs amb 10a posició amb 9 punts. I amb el hockey femení, a la Primera Nacional Catalana, Sant Feliu de Codines 2, Vigues i Riells Club de Hockey Patins 2. Això deixa a les nostres noies en quarta posició amb 20 punts, a 7 punts del líder, que és l'Utrà.
Si tu jugues, L'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
I ara que hem posat a tots els codinencs una mica al dia de tot el que ha anat succeint aquesta setmana amb classificacions, sobretot amb que és la jornada regular i amb els primers titulars, ja comencem a entrar en matèria. Aquí, tu jugues al 107.2 de l'FM, recordeu que esteu al 107.2 de l'FM, Ona Codinenca, i que tenim un telèfon al 93 863239 per si voleu trucar i donar-nos la vostra opinió, participació, el que vulgueu, i una direcció de correu electrònic. Aquesta tujugues@hotmail.com. I per començar amb canya, per començar, doncs, allò, com dirien, rugiendo motores, què millor que amb la Núria i amb la informació que ens aporta i amb aquesta incògnita que tenim dels trofejos diversos que tenien les 3 hores de resistència d'enduro. Molt bona nit, Núria, altra vegada.
Bona nit.
I ara ja entrant en matèria. Primer de tot, una valoració general de com va funcionar aquesta setmana, doncs aquest cap de setmana, aquest dissabte, aquesta nova edició de les 3 hores d'enduro.
Bueno, doncs la valoració molt, molt positiva, reveure'm els 3 dies dels singles. Podem dir que ha anat el triple molt, molt bé. Tenim 37 equips, cosa que només ho vam superar una vegada, que em sembla que en van venir 45.
Uh-huh.
I bueno, per incidents greus cap, tot ens va anar molt bé.
Sí, que va valer la pena aquest aplaçament de jornada d'una setmana
sí,
a l'altra,
sí,
no?
Sí, sí, la vam clavar, dit així.
A més, suposo que aquests amants de les motos, com que a la tarda doncs, se'n podien anar a veure la pujada en costa, inclús van aprofitar una miqueta, no?, per compartir...
No, la pujada en costa era al matí.
Ah, doncs...
Nosaltres anàvem de 2 a 5 de la tarda.
Doncs al revés, van aprofitar potser al matí per apropar-se
sí,
a veure
sí,
un cotxe i després van anar amb les motos. Realment, doncs, els amants del motor es van poder doncs, passar un dia d'aquells ben macos, no?, i ben gaudits.
Sí, sí, ple.
Bé, en tot cas, hi ha una mica passant al que seria continguts. Núria, la prova doncs, constava de 3 hores fent voltes amb un circuit, no?
Uh-huh.
I el campió era el que més voltes feia.
Bueno, sí... Si vols et dic les categories
sí.
I anem per parts.
Ordena'ns una miqueta tu perquè nosaltres anem una mica perduts.
A veure, amb 2,5 i 404 temps tenim Joan Pedrero, que anava sol i va guanyar. En segona posició Jordi Parés i Eduard Abella.
Uh-huh.
I en tercera posició Francesc Bonet, que també anava sol.
Déu-n'hi-do fer sol 3 hores, no, Núria?
Sí, però tenien que parar durant 15 minuts. Per descansar era obligatori.
Ah, els que anaven sols?
Sí.
I els altres que anaven acompanyats no?
Anaven amb 2 i no feia falta, perquè s'anaven rellevant.
I tot i els 15 minuts, aquests van guanyar
sí,
contra
sí.
Una parella.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, Jaume.
Déu-n'hi-do, té mèrit.
Què
a
més?
A veure, després 4 temps, que són 450 i 500. Tenim Leandre Casas, que és de Mollà,
uh-huh.
I Pep Becardit, que és de Calders. Tenim en segona posició l'Andreu Lleonari i el Tomàs Martínez.
Uh-huh.
I en tercera Joan Capdevila i Andreu Costa. I anem ja pel 125, que és el cubicatge més petit, que és Andreu Batlles i Albert Batlles. En segona posició Joan Crespo i Josep Sallent.
Uh-huh.
I en tercera Miqui Viaplana i Francesc Puig.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, doncs aquestes classificacions. Una mica per orientar els nostres ullets, sabem més o menys la distància que tenia el circuit, Núria, aproximadament?
Ostres, el que sí que et puc dir és que es feia amb 4 minuts i mig, 5 minuts.
4-5 minuts, i el que va fer més voltes, quantes voltes va fer?
42, el que anava sol.
El que anava sol, en Joan Pedrero va fer 42 voltes.
Sí.
Déu-n'hi-do, 42 voltes en allà sense parar. No sé si vau veure el circuit, Quique, Jaume, vau veure el circuit? Vosaltres vau tenir la possibilitat de veure'l?
Sí, sí, l'he vist. És, bueno, si no m'equivoco és el que està pujant de Caldes, no?
Sí.
A esquerra. Sí, l'he vist, és un circuit que està molt bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, llarguet, bé.
Era agressiu aquell circuit.
Últimament hi veig molts cotxes aparcats i molta gent que també s'ha de dir que No sé si és un circuit que es fixa o no es fixa.
No, ens el deixa el propietari.
Pues no estaria de més llançar una proposta a l'Ajuntament d'un circuit fixe. Jo crec que seria una molt bona idea, perquè durant 3 setmanetes es veien constantment cotxes, motos, bicis, de tot per allà entre voltant. M'entens? Que suposo que també són pels amants del motor i pels amants del motocross, i això pues, seria una bona cosa, no? Fer Sant Feliu.
Déu-n'hi-do, la veritat que sí. A més a més, hi ha molta més afició de la que pensem.
Exacte.
Perquè cada dia més ens assabentem que tenim si gent practicant aquests esports.
Exacte, si els donem també una zona on puguin anar, no sé, potser la gent que es queixa de que no pot anar tranquil·la pel bosc, podria anar més tranquil·la. També més seria una opció, no?
Seria una alternativa molt bona, mm-hmm. Més cívica, no? Que no ni obligar ni prohibir.
No ho critico, ni una cosa ni l'altra.
Ni molt menys.
Però bueno, penso que és una bona opció.
Ho hem de posar en el pla de reordenació esportiva.
Això mateix, no crec que sigui molt difícil fer-ho.
A més, Núria, teníem, aquestes van ser les classificacions una mica...
Això
doncs,
és lo general.
Lo general. Tots aquests van tenir els seus respectius prèmits. I a partir d'aquí hi havia més classificacions, no?
Sí. A veure, amb concurs de salts,
exacte,
que vam fer durant els entrenaments, també va guanyar Joan Pedrero.
També.
Cal dir que aquest és professional, eh?
Ah, vale. Aquí comencem a entendre-ho. Conjunt de salts. Van ser salts espectaculars, Núria?
No eren backflips, com home, veiem normalment.
M'imagino.
Però bé, van estar bé. Més el terreny en què jugaven tampoc no era per fer grans coses, però van estar bé.
Doncs la veritat és que molt interessant això dels salts, no? M'ha dit backflip, jo he dit que vale, no tinc ni idea de què és un backflip.
Estic com tu, Quim.
Jo no sé si el Quic, tu Quique, com ho tens això dels backflips?
Jo prou problemes tenia al col·le per fer el flip-flac, o sigui, el backflip ja, per què contar-te?
Doncs el backflip, una mica, Núria, perquè t'hem dit que sí, i jo penso que els oients des de casa seva deuen dir, backflip, què deu ser això, què és un backflip?
Una volta de 360 graus a l'aire, amb moto inclosa.
Déu-n'hi-do. Jo no. Jo crec que no la faig.
Moto.
No la faig ni a peu. Déu-n'hi-do, doncs, menys mal que no van fer backflips, tot sigui dit, no?
Sí, sí.
Doncs hi havia aquest concurs de salts que també va guanyar en Joan Pedrero, no?
Mm-hmm.
I llavors hi havia una altra categoria que era el box més net.
Box més net, sí.
No?
Van ser el Marc Marín i el Rubén Bravo.
Marc Marín i Rubén Bravo. I com va valorar això el jurat? Hi havia 3 cargols contra 2 cargols o com funcionava el tema?
A veure, el problema és que, com cada any, ens trobem que les escombraries i la brutícia que deixen a la terra l'hem de recollir l'organització. I nosaltres això tampoc no ho volem, perquè deixen el camp doncs, molt brut.
Uh-huh.
I clar, al propietari se li ha de tornar net. I vam proposar doncs, de fer un premi al box més net, per veure així incentivàvem a que netegessin almenys el que deixaven a terra.
I va funcionar aquest incentiu?
No. En aquest sí, perquè hi havia un parell de box que estaven realment molt nets, eh? Bossa d'escombraries, molt cuidadors. I vam veure que aquest era el que el teníem més net i més endreçat.
Doncs,
i els vam donar aquest.
Doncs aquest premi doncs, també important és com aquesta classificació que es fa en el futbol de primera divisió, que vas a jugar a la UEFA si ets el més net de
més
tots
net, sí.
Doncs aquest també va tenir el seu premi per ser el més
està
net.
Bé que està bé que es valorin aquestes coses també.
No, és fantàstic. La idea és interessant, La idea és interessant.
No,
jo suposo que només que haguéssiu dit que donàveu 20 euros encara més net hagués quedat la història. Perquè quan només és un trofeig, a vegades la història queda com allà, no?
Clar, després ja segur que tots s'haguessin apuntat.
Llavors tots nets, ja hauries amb aspiradores agafant alguna dona d'aquestes de feines domèstiques anant allà doncs, intentant netejar, no? Bé, llavors també hi havia l'últim classificat, si no recordo malament.
Els últims classificats, sí, que a part dels que van trencar, que no els vam comptar, que van acabar volta, van ser Moisès Ramos i Miquel Rossell.
Moisès Ramos i Miquel Rossell van ser els vencedors d'aquest trofeig. Com es va rebre? Com es va buscar aquest trofeig? Suposo que molt contents, no?
Sí, sí. No els hi va saber greu, eh? Vull dir, aquí copes per tothom.
I llavors queda, crec que l'última classificació. Ah, no, encara queda una altra.
Sí, sí. Tenim els primers de la primera volta. Que van ser els primers de 4 temps, Leandre Casas i Pep Bacardit.
Vale.
Aquí ja es començava a veure per on iria la cosa. La primera volta ja és bastant...
Perquè és la sortida que és allò...
sortia tipus Le Mans.
Tots en allà, no?
Sí. El pilot aguanta els dos, un aguanta la moto i l'altre està a l'altra banda. Uh-huh. I el que es dona a la bandera, passen a buscar la moto i...
Déu-n'hi-do, doncs. Llavors, l'últim que porto... Perdó. Tota la setmana, 15 dies, nerviós. Primer perquè m'agradaria saber si avui podem saber qui establia el jurat i si en Josep Figueres hi era. Jo, Josep, si ens estàs escoltant, amb tot el carinyo t'ho dic, em faria molta gràcia saber si tu també hi eres en aquest, en aquest, i saps que t'ho dic amb tot el carinyo, en aquest jurat. Aviam, aquesta trofeig, que jo ja no vull ni dir qui penso que de qui va sortir aquest trofeig. Vull dir, ja ho deixo anar aquí. Aquest trofeig el més guapo. Trofeig el més guapo, això és un trofeig rotllo salsa rossa ja, directament.
Jo has de presentar una queixa perquè em sembla, o sigui, l'altra setmana li vam preguntar si participava alguna noia i ens va dir que no, i ara em sembla que ha dit que sí, o sigui, i aquesta no ens va portar trofeig ni ens van deixar ser membres del jurat.
Va participar alguna noia? No, ha dit Leandra, però no és Leandra, és Leandro.
I ha dit Leandra, bueno, pues llavors pitjor encara perquè l'he fet una operació ràpida aquí.
No, vull dir, directa. En català és Leandra. Vale, aviam, vale. Si ara haurem de fer classes ràpides de Barrio Sésamo, Quique. En tot cas, aviam, aquest més guapo, va, ja digue-ho ja directament aquí en els micros.
Bueno, doncs la copa se'n va anar cap a Tona, el Marc Calvet.
Marc Calvet, conegut el Marc Calvet, Núria, no. Coneixíeu d'algú?
No.
Era guapo,
era guapo. Podem saber els components del jurat?
L'organització en general, tothom va donar l'opinió.
Veig que és molt difícil extreure'n realment, doncs, com va anar això.
I tu vas quedar amb el seu número de telèfon o...
Bueno, l'inscripció hi va inclòs, eh?
Els SMS van que volaven aquest cap de setmana. Doncs molt bé, Núria, veiem que ha anat la valoració molt positiva, que això és, suposo que després d'una mica, doncs, de la percepció que va quedar una mica agradolça dels 3 dies dels cingles pel Club Figueres, doncs, suposo que us ha donat una mica més de moral, que també era necessari. I bé, doncs, això dona total i plena motivació per l'any que ve tornar a muntar aquestes 3 hores que funcionen de meravella, no?
Exacte, el que voldríem l'any que ve és que fos puntuable pel Campionat de Catalunya, a veure si podem...
Doncs, jo crec que es pot demostrar, perquè déu-n'hi-do les d'equips que van venir, i crec que si feu accions tan interessants i tan divertides com crear aquests premis i crear aquesta història, aquest màrqueting que se'n diu, no? Doncs la veritat és que pot donar molt joc de cara, doncs, a propers aconteixements en aquest sentit, no?
Sí, la veritat és que no ens pensàvem que aquestes categories especials que vam fer agradessin tant, però va ser un punt més, saps? I la gent li va agradar.
Home, un punt de molta diversió.
Sí, exacte.
De molta diversió per passar-s'ho molt bé. El Jaume em va dir que volia anar amb la Variant, però vaig dir no, perquè no és ni un temps això, no té temps.
Ah, no?
Ja.
No té? Home, però de cada any que ve jo què sé.
Si te fas un túnic d'aquests, oi? Te la tuneges, potser tenim allò...
Potem uns claus.
Si més no, el Jaume pot ser molt net, Bé, en tot cas, continuem aquí al Tu Jugues, al 77.2 de l'FM, i ara ho voldríem fer també dient, doncs, que a banda d'aquest esdeveniment, aquesta setmana també va haver-hi la pujada en costa. La pujada en costa, doncs, com cada any, doncs, és un esdeveniment important pels codinencs, per Sant Feliu, però alhora crec que inclús també a vegades pot ser pot provocar una petita barrera, no?, en el que és l'entrada de Sant Feliu, no? Jaume, comentàvem, doncs, que possiblement...
Sí, home, aviam, jo personalment m'he trobat amb el cas, no? Tampoc no és que hagi sigut res excessiu, però jo crec que s'hauria de ficar una mica de fre amb diferents activitats que es fan al poble que comporten el fet de tallar la carretera. Ho trobo una animalada, no?, perquè pot haver-hi qualsevol urgència, qualsevol cosa, no només per la pujada en costa, sinó altres activitats, baixar de llits, etcètera, etcètera. Uh-huh. Crec que si està a una carretera s'ha de donar una alternativa, i més una carretera com aquesta. Vull dir, si no hi ha una altra opció, no es poden tindre la gent parada, perquè encara que siguin 10 minuts, 10 minuts, en qualsevol cas poden ser vitals. No?
És que jo penso que tallar una artèria Una cosa és que tu tinguis una vena i puguis anar seguint tirant per l'artèria, no? Però hi ha una artèria de conducte tan important. A més, vull dir, no hi ha cap altra manera de travessar Sant Feliu.
Exacte.
Ni amunt ni avall, no? I llavors el que comentava, et pots trobar en qualsevol situació d'urgència, la qual aquests 10 minuts, que poden ser 10 minuts perquè tu has col·lapsat completament la via i pots estar dalt de tot i ningú sap té per què assabentar-se, doncs, que t'està passant alguna situació d'urgència, doncs tallar-ho així tan radical, sabem que és complicat, però penso que des de...
S'han de buscar maneres perquè no... Aviam, no s'han de deixar de fer coses, perquè està molt bé que es facin activitats i que es facin totes les històries que es fan, però... Aviam...
És una petita crítica, possiblement, doncs, a l'organització, sobretot per part de la de governació o de la policia municipal, no sé qui s'ha d'encarregar d'aquests temes.
No sé qui ho ha de fer, però s'ha d'intentar evitar, jo penso que s'ha d'intentar evitar.
S'ha de treballar força, doncs, en saber portar, doncs, totes les alternatives possibles a una situació d'aquestes.
Exacte.
Simplement és com a crítica constructiva amb intenció, doncs, que en propers esdeveniments d'aquestes característiques o d'altres es tinguin molt en compte i es busquin, doncs, vies alternatives.
Exacte.
No? I res més, no? Perquè...
No, al contrari, vull dir,
s'han de fer coses.
Exacte, que animarem a qui faci falta que es faci de tot a Sant Feliu, perquè com més coses es facin millor per tot el poble, no? Però, bueno, hem d'intentar una miqueta això.
Sí, sí. En tot cas, seguint amb el motor, tenim un campió de Catalunya, i es diu Jordi Carreras, i amb ell volem parlar ara.
A Ona Codinenca tots hi tenim cabuda. A Sant Feliu de Codines, la ràdio és... Ona Codinenca. Ona Codinenca, 107.2 FM. T'escoltem.
Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
Bona nit i felicitats per aquesta consecució d'aquest Campionat de Catalunya d'autocross.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, des del Tu Jugues no ens volíem deixar escapar el poder parlar amb tu, i una miqueta que tu també ens facis arribar a nosaltres i als nostres oients, doncs com funciona una miqueta això de l'autocross, no? Perquè tots ens sentim, tots en sabem, doncs, que durant molt temps, doncs, tu has anat seguint darrere de les quatre rodes i un motor i anar canviant bieles i coses d'aquestes. No sé si avui en dia es canvien bieles encara.
Bueno, una...
Però una miqueta ficar-nos en antecedents de com funciona una mica l'autocross i així una mica conèixer també una mica més aquest esport.
Bueno, aviam, a mi l'afició de l'autocross em ve des del meu pare, des de molt petit.
No diré que no ens ho creiem, Jordi?
Abans se'n feien molts per aquí a prop de Sant Feliu, així a nivell social. El que passa que va haver-hi algun susto, més d'algun autocross, i després ningú hi volia estar i es van deixar de fer. Després, ara, si es vol seguir una mica el campionat o poder fer carreres, has de fer-te ja, doncs, oficial, no? Com si diguéssim, treure la llicència, el cotxe tot homologat, asiento, barres, i seguir, doncs, el campionat per anar bé. I, bueno, i és el que porto fent, doncs, fa dues temporades i mitja.
I per una miqueta informar la gent, Jordi, com funciona una prova d'autocross?
Aviam, tot es fa el mateix diumenge. S'arriba a les 8 del dematí, es fan les verificacions administratives, tot el tema de papeleo, de la documentació del cotxe, la llicència al pilot...
El cotxe ha de complir alguns requisits bàsics? O no? O li pots posar el que vulguis?
Hi ha un reglament.
Uh-huh.
I després s'ha de complir aquest reglament.
Uh-huh.
El que passa que això ens ho verifiquen, el cotxe ens ho verifiquen. Primer tenim les verificacions administratives... I després venen les tècniques, que les tècniques és on et revisen el cotxe.
Uh-huh.
Que estigui tot homologat, que estigui correcte, que no hi hagi cap anomalia ni res així que pugui ser perillós.
Uh-huh.
I després, un cop es passen les dues verificacions, es deixa un temps perquè els pilots esmorzin i, bueno, una miqueta preparar tot el tema del circuit i l'organització.
Uh-huh.
Es fa un briefing on s'explica les banderes, que la conducció té que ser... moderada, que no hi hagin cops i mentre que és inevitable, però bueno, fan una mica el sermonet i després ja comencem amb entrenaments i cronometració, és tota la vegada.
Uh-huh.
Vull dir, solen ser unes 5-7 voltes i es fa tot.
I aquesta cronometració per què serveix, Jordi?
És per la Aviam, el teu crono et dona la posició a la primera carrera.
Uh-huh.
O sigui, diguéssim que està compost per dues carreres classificatòries, que la suma de la posició de les dues et dona el teu lloc a la final.
Uh-huh.
Després, el crono inicial et dona la posició a la primera carrera.
Vale.
Fas la primera carrera i suposem que es queda segon. Doncs a la segona carrera classificatòria, el primer i segon passen a ser quart i cinquè. Per
vale.
mi manera, si jo hagués quedat segon, a mi em ficarien quart a la segona carrera.
Uh-huh.
I això ho fan doncs, perquè així hi hagi més,
més
rivalitat,
sí.
més emoció, i representa doncs, que així hi ha més contacte. No?
Uh-huh. I el Campionat de Catalunya, Jordi, de quantes proves doncs, ha estat compost aquest any?
Aquest any han sigut unes 12.
12 proves?
12, sí.
De les quals has guanyat?
Dues.
Dues, per tant, les altres és doncs, posicions sempre, suposo que hauries anar movent en el podi, no?
Exacte, sí, he tingut, em sembla que han sigut dos segons, dos tercers, comptant aquest últim,
uh-huh.
i sempre he estat per les posicions de dalt, i l'únic que he tingut un petit baixón abans de l'estiu, on tenia problemes del motor, perquè, bueno, problemes del cotxe per problema de temperatura del motor, que ha sigut el que m'ha fet baixar una miqueta. El que passa que mai he deixat de puntuar. Sempre, tot i tenir problemes, sempre he estat a les posicions de puntuació.
En un campionat així suposo que l'important és la regularitat, no?
Exacte, exacte. Vull dir que si es pot acabar sempre i entrar entre els punts és el principal.
I aquesta victòria en el Campionat de Catalunya, Jordi, et porta alguna altra prova o no? És a dir, no és allò que sigui doncs, a lo millor classificable per un campionat d'Espanya ni, ni res
no.
per l'estil.
Aviam, el campionat d'Espanya és lliure, vull dir...
Ah, són campionats lliures independents, diguéssim.
Sí, sí, vull dir, es pot fer tranquil·lament. Inclús dues de les proves del campionat de Catalunya s'ajunten amb les d'Espanya.
Uh-huh.
La que vam tenir a principis de maig del 2005 a Lleida, que vaig quedar segon, en aquesta corrien tots els que puntuen per Espanya i els que puntuem per Catalunya. O sigui, tots junts. I dintre el que cap, doncs, en aquesta vaig quedar segon. Que això també, doncs, no sé, és un al·licient, no? Que dius, hòstia, una prova que l'ajunten amb l'Espanya i queda segon, per més que corres a casa, que això és un punt a favor, però també, doncs...
Suposo que per això fer el Campionat d'Espanya deu ser molt costós, no, Jordi? A nivell has de buscar sponsors i has de buscar tot aquest recolzament econòmic per tirar-ho endavant, suposo, no?
No, i tant. Bueno, té un avantatge i desavantatges. L'avantatge és que si et desplaces a córrer fins a Galícia, per dir un exemple, l'escuderia de Galícia et paga els desplaçaments.
Hosti.
Ja que et desplaces i vas a córrer a Galícia, per dir una manera,
uh-huh.
doncs ells et paguen els desplaçaments. Ara, per contraresta, comporta marxar el divendres,
yeah.
la carrera es divideix entre dissabte i diumenge, dissabte hi ha entrenos i la primera carrera, diumenge la segona carrera i la final, i clar, després un altre dia de tornada. Per tant, són divendres i dilluns dos dies laborals de feina que es perden. Clar, per més que tornen els desplaçaments, també perds dos dies de feina. No?
I una pregunta, perquè Jordi, aquest cotxe suposo que només pot circular en circuits tancats o circuits privats.
Sí, sí.
On entrenes o com entrenes o no entrenes?
Aviam, entrenar no tinc allò, ni jo ni pràcticament cap dels pilots que seguim al campionat. No tenim un entrenament. El que passa que si hi ha vegades has fet alguna millora al cotxe o alguna coseta que necessites provar-ho abans d'anar a córrer, doncs...
Vas a fer uns gasos.
Ens anem a Vidreres o inclús amb aquest sorral de Guicaldes també m'han deixat algun dia fer un parell de vols per provar el cotxe i aviam, aprofitant que proves el cotxe és una mica d'entrenament, no? També.
Yeah.
Però...
Vamos, que això es porta la sang pel que veig, Jordi.
Sí, 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 la veritat és que sí.
En tot cas, Jordi, volíem trucar aquí en directe per felicitar-te, perquè, clar, com a Sant Feliuenc, doncs, que se'ns representi d'aquesta manera, la veritat és que a tots ens enorgulleix moltíssim. I res, doncs, felicitar-te, no disturbar-te més, perquè sabem que estàs a casa, suposo que tranquil·lament, doncs, mirant la tele, escoltant una codinenca, no, perquè... No t'arriba fins aquí dalt.
No l'enganxo.
No l'enganxes fins aquí dalt. En tot cas, esperem doncs, que a casa avui t'hagin gravat el programa perquè sí, t'es pugui escoltar. Ja, si no, demà al matí tens una reposició a partir de les 11, si vols, que també la pots sentir des d'aquí quan treballis. Jordi, moltes felicitats de veritat i moltes gràcies per haver-nos atès aquestes hores aquí a Tujugas.
Home, a vosaltres, faltaria més.
I fins la propera amb una altra celebració.
Vinga, esperem que pugui tornar a trucar-vos a l'any que ve, vaja.
Tant de bo, Jordi. Sí, una abraçada.
Moltes gràcies.
I seguim aquí al 107.2 de la FM, recordant que tenim un telèfon, el 93-866-3239, 93-866-3239, i una direcció de correu electrònic, aquesta tujugues@hotmail.com. I comencem, o continuem, ara ja amb l'especialitat del Jaume, que és el futbol. Jaume, aquesta setmana sembla doncs que, nota positiva, pels codinencs en aquesta segona territorial, no?
Ja ens tocava, i el pitjor partit ja és el que hem guanyat.
És allò que dèiem, no? I ho comentàvem abans fora d'antena, sí. Que tu vas presenciar el partit de la setmana passada contra el Torelló,
sí.
Vas dir que vas veure un futbol de molta classe. I que es perd, i en canvi aquesta setmana doncs tot el contrari, sí. I es guanya.
El futbol té això, vull dir, no quan jugues millor és quan guanya, no té cap mena de lògica, no? Però bueno, aquestes coses passen. Jo sincerament vaig veure el partit de la setmana passada a casa i vaig veure un partidàs, pels dos equips, però considero que el Sant Feliu va jugar millor. Van tindre la sort d'arribar dos cops i fer dos gols, arribar tres cops i fer dos gols, i bueno, el futbol és així, però segueixo dient i segueixo amb els ànims de sempre, Potser aquest any quedarem a la meitat, però l'any que ve no.
No, però és que jo penso que simplement és agafar aquesta línia, no? He parlat amb molts jugadors i la sensació és aquesta, no? La por de perdre, d'agafar doncs, aquestes espirals que xuclen cap a dintre, que quan perds és molt més fàcil que tornis a perdre. Realment un resultat porta a un altre. I el que no es pot deixar és que s'arribi doncs, a aquesta rutina, no?
Exacte.
I jo crec que amb això, i trobant el gol... perquè la setmana passada doncs, van ser moltes les errades de cara a gol, i aquesta setmana tot el contrari. Tens una o dues ocasions, fums un gol que el va fer el Chucky, amb una jugada doncs, que tampoc tenia per què haver sigut gol, o sigui, una falta llançada a l'àrea i amb quatre rebots
i
cap a dintre. I no?
Bueno, és el que dèiem, el futbol té aquestes coses. Van tindre la sort, també, crec, de marcar un minut 4 a partir d'aquí... Tot et canvia una miqueta, no? Ja no ets tu potser el pressionat sinó l'altre equip, i això també ajuda. En canvi, quan et passa al revés passant a casa, com ens va passar la setmana passada, que en seguida ens vam fer un gol, no sé si als 10 minuts o a quart d'hora, et veus més forçat a tindre que anar a marcar, no? Això també et fa obrir-te, et fa que l'altre equip pugui jugar més còmode, és tot un seguit de coses, no?
Però, bueno. En tot cas, ens emportem d'aquest partit, d'aquesta victòria, un lastre important, eh? Vull dir, dos lesions...
Sí.
Rubén Hidalgo, que tornava a la titularitat, tornava
la pena,
com a lateral esquerre. En Monchi estava jugant en la mitja,
sí.
A més el sistema va canviar una miqueta. El Santi no va jugar amb un mitja punta i un punta, sinó amb dos puntes nats, amb l'Oriol i l'Òscar Hinojosa davant. Va voler jugar d'aquesta manera i amb dos línies de quatre ben definides, no? I sembla doncs, que bueno, en principi sembla que li va donar aquests resultats, no? Possiblement doncs, canviar una mica el sistema fora de casa també pot ser una opció a l'hora de...
Una mica més agressiu, una mica més de força, sí. També vaig veure la setmana passada que havia desplaçat una miqueta el Rubén per davant de la defensa, que ja no el fica de central, estava jugant el Rafa al central.
Sí.
Crec que li dona molt cost.
Ja fa uns partits que el Rubén està jugant aquí de mig defensiu i donant una consistència i alçada.
Tio, sí.
Alçada, potència, és un tio amb molta potència.
Sí, exacte, té molt cost, és molt fort i talla moltes pilotes, que és necessari, no? Un tio davant de defensa que talla una miqueta el joc, sobretot a mig camp, una mica més enrere a mig camp.
I en Rafa, tot el que més li va costar una mica adaptar-se a la central, sembla doncs, que ha agafat la posició...
Jo vaig veure fantàstic.
I és una màquina. A més,
passes i arcs,
és un dels nanos que jo penso que salta més d'aquest aquest planeta. Fot uns vots que jo realment m'impressiona.
És un tio complet, perquè a més a més és petitó.
Per dalt
no ho sembla perquè et talla per dalt, et fa bons passes, té molta visió de joc. Un tio que és molt vàlid.
És una passada, no? I llavors això sí, també aquesta baixa d'en Chusso aquesta setmana per aquesta sanció. Aquesta sanció que em ve a recordar la sanció de Rincar Coca, que m'he quedat sorprès quan me n'he assabentat, no? Perquè la setmana passada no semblava que hagués passat res, no semblava que hagués succeït res, i hi ha hagut sanció i estem amb, doncs, a l'espera de la decisió del comitè de competició, perquè és una sanció cautelar.
El que realment em sorprèn és que el Ricard hagi pogut fer alguna cosa... Aquí. Em sorprèn perquè jo el conec, jo he jugat contra el Ricard, he jugat amb el Ricard, l'he vist jugar moltes vegades, i realment treure'l de polleguera no és gens fàcil, perquè són xavals, tots aquests de la quinta del Ricard, són xavals que jugant són molt nobles. Un dia ho parlàvem, que els costa molt, vull dir, encara que tingui un àrbit que els estigui collant, vull dir, no surten de les seves caselles. I per això em sorprèn. Avui ho estava parlant amb l'Isma, i m'ho comentava, que li va dir alguna cosa en els vestidors i que bueno, alguna cosa ha passat, no sé ben bé tampoc què, però et dic que em sorprèn i, bueno, i potser no és la manera, no? Hauria de reflexionar una miqueta sobre aquest aspecte perquè no et porta enlloc. No,
suposo que també en Ricard és un jugador una mica que rep molts cops, no? I al final, doncs, si res, molts cops, si jugues contra gent veterana d'aquestes que tota l'estona t'està parlant a l'orella, que t'està atabalant i tal, suposo que al final també les persones són humanes,
sí,
i pots rebentar. Que no treu que això s'hagi de seguir reflexionant per mantenir l'estatus i no caure en la provocació, perquè és el més, és
no,
el més fàcil.
Simplement és un mal per ell i un mal per l'equip, vull dir, no ha de deixar-se caure en aquestes coses. És evident que rep molt perquè és un tio que aguanta molt bé la pilota, juga al mig camp, ha de contenir, té les cames molt llargues, sap aguantar-les, i quan no li arriben a la pilota, li arriben a la cama, que és la majoria de vegades. Però és la seva funció i ha d'aguantar tant com sigui i no caure en provocacions i amb coses, perquè a més això vol dir, si va passar això al túnel de les Terres, vol dir que això venia de rato. No has d'aconseguir, has d'intentar evitar que dintre del camp un equip et cremi, perquè si a tu et van ficant nerviós, arriba un punt que ja no estàs pel partit, sinó que estàs per altres coses, no? I et treuen totalment del partit, i en molts casos és el que volen aconseguir els equips rivals, els equips veterans. Ja saben com molestar-te perquè et posis nerviós i desviï l'atenció una miqueta del futbol, no?
En tot cas, jo espero que aquesta victòria contra l'últim i la setmana que ve que juguem a casa del penúltim també sigui una victòria i doni aquest gir ja definitiu, que ens oblidem una miqueta d'aquestes posicions de descens i que mirem doncs per consolidar aquest equip i per consolidar-nos i poder anar ascendint mica en mica, no?
Jo et pronostico final de la Lliga mínim quarts.
Jo m'encanta portar el Jaume perquè jo vinc i veig tot de color de rosa, no? De color de rosa que m'agradaria també veure si ho puguem compartir amb el capità de l'equip, el capità del Sant Feliu, en Salvador Chacón, que jo crec que si no tinc mal entès en aquests moments podem contactar amb ell en directe. Espero que ens pugui atendre, com sempre nosaltres entrant a les llars dels jugadors. Salvador, salva, Chaki.
Hola.
Bona nit.
Bona nit.
Avui hem titulat Salvador Chacón.
Bueno. Bueno, per un partit sí.
Realment, Chaki, molt bona nit. Ens feia molta il·lusió parlar amb tu en directe. No ho havíem fet mai encara.
Bueno.
I ens feia il·lusió com a capità de l'equip, com a veterà. I sobretot avui, doncs, que tot i que en fas uns quants al llarg de la temporada, no ets dels que fa més gols, i doncs també suposo que et deu fer certa il·lusió, i més quan val 3 punts com aquesta setmana, no?
I tant, a més és el primer de la temporada, vull dir que ja em venia de gust per marcar algun ja.
Doncs fantàstic. Jo no sé, Chaki, veníem parlant amb en Jaume, que també el tenim aquí, en Jaume Sardà.
Ui, un vell amic.
Hola, Salva.
Veníem parlant una miqueta d'aquesta sensació, no? Que la setmana passada a casa contra el Torelló feu aquest partit tan espectacular i perdeu, i aquesta setmana doncs feu un partit bastant gris i guanyeu, no? Com s'entén això?
Bé, és el que ens estem trobant durant tota la temporada, vull dir que malament no estem jugant. El que passa que, doncs, el que diuen, que si no entra la pilota, doncs al final l'acabes pagant. I és el que ens està passant, doncs juguem i arribem a dalt, però no marquem gol i ens en marquen. I a vegades, doncs mira, els partits acaben així i no hi podem fer-hi més.
En tot cas, els ànims de l'equip jo suposo que estan alçats, no?
Sí, sí, no, tant la junta com l'entrenador i entre nosaltres, doncs veiem que això, vull que no, la sort a les 2 hores té que canviar. I la veritat és que, bueno, entre nosaltres, doncs, bé, els ànims estan bé, vull dir que ho tirarem endavant segur.
I parlem una miqueta d'aquesta sanció d'en Ricard Coca. Xaki, què ha succeït? Perquè és una cosa que no va semblar, doncs, que l'àrbit l'expulsés en viu al partit contra el Torelló, però aquesta setmana no ha pogut jugar.
No ha pogut jugar i de moment sembla que tingui una sanció cautelar, que vull dir que encara està pendent de rebre una sanció en definitiu.
Però què va posar en l'acte?
Al final del partit, doncs, li va fer algun comentari fora de temps, però per el que sembla tampoc no va ser res greu. I l'àrbit ho va interpretar, doncs, que li havia faltat el respecte i va dir que faria un annex i que, bueno, que ja s'ho trobaria. I quan es van canviar, es van dutxar i tot, doncs li va demanar com perdó, a veure que si li podia rebaixar el que és la possible sanció, i l'àrbit, doncs, va reaccionar justament al revés. Vull dir, va pensar que encara l'anava a increpar més i, bueno, es van encendre una mica els ànims i, bueno, anem esperant a veure quina sanció li posen.
Quina llàstima que els àrbitres vulguin ser protagonistes de l'esport, la veritat.
Doncs
és que,
sí,
és
perquè sí. Es pensen que, bueno, que estan, no sé, en una altra lliga o el que no sé com dir-ho, i senzillament estan en una lliga regional que són com nosaltres, vull dir que nosaltres intentem no faltar el respecte, però, no sé, no es deixen parlar, no sé, es prenen el protagonisme ells, sí.
Bé, en tot cas, Xaki, la setmana que ve contra el penúltim.
A veure si traiem 3 puntets més i anem pujant a la classificació i anem posant una mica allò que ens pertoca.
I això, Xaki, de fer un gol, com senta per un defensa?
Doncs bé, la veritat és que senta bé, el que passa que no és la meva feina, o sigui, i que jo a vegades pujo a rematar faltes, cornes, i de tant en quant en cau algun, però m'agradaria més que marquessin més els meus companys, que són els davanters, que són els que han de fer.
Bé, en tot cas, Xaki, jo suposo que això es va consolidant, la veritat és que s'ha de donar temps a aquest equip, i l'únic que volíem, doncs, ens feia molta il·lusió, doncs, poder parlar amb tu avui, que havies fet aquest gol, que ets el capi, que a vegades no se sent la teva veu i penso que és molt important.
I... Doncs sí, mira, nosaltres, bueno, a part d'allò hi ha algun altre company també veterano, el que intentem és una mica, doncs, aconsellar, si es pot aconsellar, la gent jove que puja, que realment és un equip molt jove i hi ha molt de futur.
No, teniu molt de futur, Xaki. Vull dir, si tu aguantes encara aquest que hi ha uns quants anys de futbol, crec que disfrutaràs i molt. Disfrutaràs
ja
i molt.
Ja.
I més o menys estan allà darrere ho veuràs de meravella.
Sí, sí, la veritat que sí.
En tot cas, Xaki, moltes gràcies per haver-vos atès a aquestes hores de la nit. Com sempre ens fiquem a les cases de la gent a aquestes hores, però per això et dic que moltes gràcies. Ja saps que els micros aquí estan sempre oberts per quan vulguis i una forta abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bona nit, Xaki.
Bona nit.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
I seguim aquí al 107.2 de la FM i seguim parlant ara de l'hoquei. L'hoquei aquesta setmana, doncs, no tenim l'expert perquè el tenim a terres finlandeses, nois, com escolteu.
No.
Tenim l'expert de les cròniques de l'hoquei, doncs, molt lluny d'aquí, i doncs serem breus en aquest aspecte perquè nosaltres no som tan tècnics en aquests temes i comentarem una mica, doncs, com va anar la jornada. El Sant Feliu, el primer equip, va guanyar 4-0 contra el Girona. Destacar simplement, doncs, l'actitud provocativa per part d'algun jugador del Girona i de l'entrenador, arribant a escopir a la banqueta, arribant a fer a tindre una actitud realment molt deprobable i per tant, vull dir, és algo molt vergonyós que jo penso que el Sant Feliu va saber demostrar com s'ha d'actuar davant d'això i s'actua jugant a la pista, demostrant doncs, que ni els insults, ni les provocacions, ni les amenaces per quan anem a jugar a Girona doncs apaivaguen les ganes dels nostres jugadors per poder doncs, tirar endavant un partit. No? I aquest 4-0 contundent penso que deixa el Girona, que venia de ser equip de revelació, a ser equip revolucionari, no? Més aviat per aquestes actituds tant d'entrenador com sobretot d'en Garangou, no? Que es veu que és un jugador ja molt conegut per l'hoquei en general amb aquest aspecte doncs, de provocació.
Bueno, tot... Diuen que dos no es barallen junts, no vol, no? En aquest cas, xapó pel Sant Feliu.
Xapó, vull dir, va demostrar la manera de tancar un tema i és jugant a l'hoquei, que és el que s'ha de fer. Aquest segona catalana grup B, doncs, que va tornar a guanyar a casa amb aquestes dues cares que té, a casa i a fora. Jo segueixo pensant en la meva opinió, doncs, que clar, a casa sempre té la facilitat de l'aportació d'alguns jugadors del primer equip que ajuden i col·laboren a que aquest segona doncs, pugui tenir doncs, més força i sobretot més caràcter, no? I estan molt més fets. Però bé, suposo que alhora també els ajuda a que quan juguen amb jugadors del primer equip a formar-se més perquè aviam si per fi doncs, anem fora de casa i guanyem, no? Aquesta és la sensació que tinc, no? I sobretot la visió molt positiva d'aquestes noies, les nostres nenes, que en diem nosaltres a l'equip femení, que està demostrant cada setmana més que va amunt. Amb una Tània fantàstica, va fer els dos gols del Sant Feliu. Una Tània que està agafant una línia molt bona, està marcant cada setmana i crec doncs, que després d'aquest partit super disputat en el qual crec que el Sant Feliu doncs, anava per davant 2-1 i que al final vam acabar empatant contra el segon classificat, que és el Vigas, i ens deixa aquí, amb un guà, no? Amb un guà doncs, amb aquestes posicions segon, tercer, no? Una miqueta el Voltregà està una mica més escapat amb 7 punts, però bueno, crec que les nostres nenes estan demostrant tenir una gran capacitat i després de l'inici una mica més titubejant han agafat una línia molt bona i penso i espero doncs, que no el perdin, no? Aquest és una mica el resum i llavors avui portàvem una informació crec interessant relacionada amb els estatuts del club, perquè hem pogut agafar informació, hem pogut rebre doncs, del Consell Català de l'Esport una còpia compulsada dels estatuts i revisar-los una miqueta perquè ens va espantar quan es va dir dins de l'Assemblea General del 4 de novembre doncs, que la Junta Directiva tenia potestat per dissoldre l'entitat. I clar, nosaltres ens vam quedar una mica sorpresos, no? Perquè vam pensar, o jo vaig pensar també, que no em creia que una junta directiva d'un grup de socis pogués decidir pels socis. I efectivament vam anar a mirar els estatuts i segons doncs, el seu article número 7, en l'apartat, en el punt 5, en el qual doncs, diu que l'Assemblea General, a més de les competències esmentades en l'article anterior, és l'òrgan màxim de l'entitat i té competència especial en les matèries següents. I a banda de dir-ne unes quantes, en el punt I diu dissolució de l'entitat. En aquí, si ens n'anem a l'article 9.7 també d'aquests estatuts, en el qual es defineix les competències de la Junta Directiva, aquí diu que només com a competències té l'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci, la convocatòria de les assemblees, la convocatòria d'eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva, la presentació a l'Assemblea General de l'informe o la memòria sobre les activitats de l'entitat, la liquidació de l'exercici econòmic en balanç i el compte de resultats i el pressupost, no esborrany, sinó i el pressupost i la programació per a l'exercici següent. Llavors, clar, jo em quedo una mica més tranquil perquè, i no entenc per què es va dir en aquella assemblea doncs, que la Junta tenia la potestat de dissoldre l'entitat o l'associació. És una cosa que doncs, això es va dir en aquella assemblea, no? I llavors jo he vist doncs, que això no era així, no? I llavors doncs, és una coseta que a mi em feia cert interès doncs, saber i veure doncs, els estatuts estava així d'aquesta manera i a mi em tranquil·litza perquè són els socis evidentment amb l'Assemblea General qui han de decidir què ha de passar. A més em va sorprendre una coseta i és que en l'article 9.2 diu que la Junta Directiva ha d'estar formada per un nombre de membres no inferior a 5 ni superior a 21. Jo perquè pel que tinc entès actualment la Junta Directiva està formada per 3 persones. Llavors jo no sé doncs, fins a quin punt doncs, no hi ha doncs, firmes doncs, que no són presents o el que sigui, no ho sé, en tot cas jo només coneixo a tres persones que estiguin actualment a la Junta i per tant és un altre punt important a tenir en compte, no? Important per donar un altre cop doncs, motius a aquesta gent doncs, que s'hi hagi de pujar, que s'hi pugi, no? Que tot això doncs, que ja necessiten més gent, que només són tres i haurien de ser cinc com a mínim, no? Doncs aviam si es pot aconseguir aquest grup de 5, 7, 10 i tirar endavant això, perquè clar, com es veu, doncs, ja només queden 3 quan han de ser 5 i ja és una cosa, doncs, suposo que deu ser molt complicat, i si per estatuts és 5, suposo que és una miqueta amb vistes a que la gestió es pugui dur més o menys bé, no?
No ha de ser gens fàcil portar un club com el club de hockey 3 persones soles, no? Suposo que és una miqueta això, el que et refereixes, que animar la gent que s'apunti una miqueta al carro, no?
Exacte, animar-los sempre,
que s'impliquin una miqueta amb el club i a tirar-ho endavant, està clar.
Sempre, no? Jo l'únic que volia era tranquil·litzar aquests socis doncs, que tenien doncs, certa por en l'aspecte del tema de la dissolució, no? En aquest primer punt, com hem dit. A més també hi ha un altre article, que és l'article 44, en el qual doncs, també ho diu, no? Excepcionalment l'entitat es pot dissoldre per l'acord adoptat en assemblea general convocada a l'efecte per una majoria de 2/3 dels socis assistents i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot. Jo el que volia quedar-me tranquil per això, i també volia ajudar i tranquil·litzar els socis que molts cops que puguin haver dubtat de certes coses, perquè segons l'article 38 dels Estatuts, el règim documental integra en aquest règim documental i comptable 4 llibres. Un és el llibre d'actes, que ha d'estar doncs, totes les actes en les quals doncs, es reuneix la Junta Directiva d'haver un llibre d'actes. A més hi ha d'haver-hi un llibre de registre de socis, doncs, on poden tenir doncs, la nova Junta que entri tota aquesta informació. Els llibres de comptabilitat, on també la nova Junta que entri doncs, podrà doncs, veure tota la situació com està realment. I els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, que són aquests són els 4 documents, diguéssim, o el règim documental segons l'article 38 dels estatuts del club. Simplement doncs, fent aquesta visió sobre els estatuts, avui doncs, des del Tujugues volíem una miqueta tranquil·litzar, no?, en aquests punts a la gent. Vull dir, és el soci qui decideix si es dissol l'entitat. Per la futura junta han de ser 5, un mínim de 5, que ho recordin, i que tota la informació del club està establerta en uns llibres que documenten tota la informació de la situació actual i passada del club. Per tant, vull dir, es pot afrontar amb tota tranquil·litat, doncs tot allò queda tot ja escrit i plasmat en uns documents. Per tant, cap mena de por doncs, per la nova junta que entri, i tant de bo sigui molt aviat, perquè bé, doncs, ja veiem doncs, que la situació ha de tindre un canvi més que res doncs, per això, no? pel simple fet de que ara mateix són 3 segons les meves coneixences, no? Han de tornar a ser 5 i això ha de tornar a revifar i a tirar endavant i evolucionar en tota velocitat, no? I bé, quan són ara mateix les 10:58 minuts, nosaltres avui doncs, comencem a acomiadar-nos ja amb una mica més de tranquil·litat, que els darrers programes ens acomiadàvem que semblava que se'ns tirava el temps a sobre. I podem acomiadar-nos recordant-vos doncs, una altra vegada que tenim un telèfon al 93-866-3239, recordant-vos que també tenim una direcció de correu electrònic, que és tujugues@hotmail.com, que teniu tota la setmana doncs, per poder adreçar-vos a nosaltres. I també doncs, acomiadar-me de la Núria.
Bona nit.
Esperem doncs, que ràpid tornis a estar per aquí amb noves informacions del motor, no?
A veure, ja veurem.
Acomiadar-me del Jaume. Bona jo, nit. Això de ràpid no sé quan serà, perquè el Jaume és molt imprevist.
Estic ocupat.
Jaume, ja saps abans, que...
Abans que pugui.
Ja saps encantat, que aquí abans. Sempre estem amb ganes de trobar-te i que puguem xerrar una mica d'esport, que és una cosa que ens agrada molt i que des d'aquí, des dels micros, també ens agrada doncs, compartir amb els nostres oients, no?
I tant.
I Quique, merescuda... avui, jo crec que et mereixes un esment especial. Doncs ben especial perquè el Quique doncs, durant totes aquestes setmanes ha sigut el que s'ha atrevit a ficar-se darrere els mandos i jo penso que els oients ho han de saber, no? I és una feina complicada, és una feina molt difícil, a més de parlar i participar al programa, doncs està aquí darrere i començant des de zero. Jo crec que l'evolució està sent fantàstica i penso que si segueixes així pots ser campió de Lliga, eh?
Bueno, jo faré tots els possibles per poder col·laborar i estar aquí amb vosaltres cada dilluns a la nit i res, bueno, mirar de fer-ho el millor que pugui i ja està, punt més.
I sobretot, a qui sí que tots nosaltres hem d'agrair és a tots vosaltres, els que connecteu al 107.2 de la FM aquí a Ona Codinenca i ens escolteu cada dilluns perquè us agraden els esports, perquè voleu saber les coses que succeeixen i perquè espero agafeu opinió, participeu, opineu, critiqueu, crear doncs, la crítica constructiva, des d'aquí és el que fomentem, en favor de l'esport, evidentment. Fins la setmana que ve. Ens veiem, un abraç.